Bona tarda. Ara són les dues del migdia. El govern es posa les piles quan falten menys de 48 hores per començar la campanya electoral per a les eleccions al Parlament del dia 12 de maig. Avui, com us explicàvem la setmana passada, el Consell Executiu ha aprovat un decret que regula els lloguers de pisos per temporada, una via que quedava fora de la regulació estatal de lloguers i una via també que havien utilitzat alguns propietaris per esquivar la limitació de rendes mensuals. Amb el nou decret, doncs, el govern diu que els lloguers temporals només poden ser aquells en casos recreatius de lleure o de vacances, com per exemple persones que venen a Catalunya per assistir a festivals, esdeveniments com ara congressos. Prohibeix, per tant, que lloguin temporalment pisos, estudiants i treballadors. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
En aquests dos casos s'haurà d'aplicar també la limitació de preus que preveu la llei estatal.
Sí, a partir d'ara, quan els propietaris de pisos dipositin la fiança a l'Incasòl, també hauran d'entregar la documentació que acrediti que els inquilins només es quedaran al pis uns dies perquè, com deies, estan de vacances o en un congrés de negocis. Si no ho fan, la Generalitat considerarà automàticament que el lloguer d'habitatge és permanent i d'ús residencial.
Com veuen, doncs, és un decret llei que dona resposta a una necessitat urgent i que és inajornable. Inajornable perquè hem de regular els forats que la llei estatal en matèria de dret a l'habitatge havia deixat i que han servit per permetre que alguns aprofitin per eludir la contenció de rendes.
Era la consellera de Territori, Esther Capella. El decret llei també establirà que en el cas de lloguer de les habitacions, l'import de la renda de totes elles sumades no pugui superar el límit establert per aquell habitatge, si s'arrendés de forma única.
El govern d'Esquerra Republicana en solitari, doncs, que fa entrar en campanya també la regulació de lloguers. Veurem què n'acaben dient la resta de partits en els propers dies, que avui, uns partits, s'han tirat els plats pel cap una altra vegada pel Hard Rock. I és que la Generalitat, ho hem sabut aquest matí, va aprovar en un acord de govern renegociar la venda dels terrenys del Hard Rock hora abans de tancar el pacte del PSC pels pressupostos. El canvi es va fer per poder donar més garanties al projecte del Hard Rock i permetre que Criteria Caixa, que és el braç inversor de la Caixa, pugui demanar més diners pel solar on s'ha de fer aquest macrocomplex.
Els comuns i la CUP carreguen contra el govern d'Esquerra per haver fet aquest canvi quan sempre havia dit que no tenia marge de maniobra per aturar el projecte. El PSC se'n renta les mans.
En política es pot discrepar. Es poden confrontar diferents models de país, però el que no es pot fer és mentir.
És molt greu que això es donés i que ni tan sols fos una cosa que es mencionés durant les negociacions.
En les negociacions dels pressupostos del 2024 no sortia en cap moment cap partida ni cap tema vinculat amb el Hard Rock.
El govern, en canvi, diu que senzillament és un tràmit administratiu que havia de fer per no incomplir la llei.
De seguida us expliquem l'endemà de Sant Jordi, que és dia de recompte i valoracions. El Gremi de Llibreters està satisfet per l'elevat volum de llibres en català que es van vendre.
El llibre en català destaca moltíssim. En canvi, la resta de l'any està una mica per sota.
Declaracions a Ràdio Estel aquest matí del president dels llibreters de Catalunya, Eric de l'Arco.
En canvi, els floristes no van assolir la xifra de 7 milions de roses que tenien previst vendre. A banda, s'han quedat de l'intrusisme que hi ha hagut en la venda de roses, sobretot a Barcelona, amb la instal·lació de parades que no tenien autorització. Per això demanen mà dura a l'Ajuntament de cara al Sant Jordi vinent.
I en la plana de successos, atenció, recupera a l'hospital la menor d'edat de Balaguer, que ahir es va precipitar per la finestra de classe d'una escola de Badruna d'aquesta població. El Departament d'Educació diu que investiga el cas i ha ofert suport psicològic als seus companys de classe.
Sí, els fets van passar ahir cap a les 5 de la tarda quan els alumnes ja recollien per marxar a casa seva. La menor de 12 anys va pujar una taula, es va tirar per la finestra i va caure a un pati interior del mateix centre. Inspecció Educativa està fent seguiment del cas mentre s'esclareixen les causes.
I en el bloc dels esports,
tant de bo el puguem executar a la perfecció. Crec que són partits molt bonics, un al·licient que tenia la gent al nostre costat.
El Barça de bàsquet comença avui el camí decisiu cap al títol d'Eurolliga.
Els blaugrana reben avui a les 9 l'Olympiacos al Palau en el primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga. El Barça té el factor pista a favor en aquesta ronda.
També juga avui aquesta tarda a les 6 l'equip femení de futbol, partit de Lliga.
Derbi català de primera divisió entre blaugranes i Llevant les Planes, un duel clau perquè el Barça faci un pas de gegant cap al títol de Lliga. Ara mateix lidera la taula 9 punts del Madrid i només queden 7 jornades per acabar aquest campionat.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
total el día libre.
I titular cultural avui ja ho escolten per Joan Manel Serrat, que és el nou Premi Princesa d'Astúries de les Arts.
El cantautor català, considerat una de les figures més destacades de la cançó moderna, ha publicat més de 500 cançons i ha editat una quarantena de discos que formen part de la memòria emocional de diverses generacions.
És el resum informatiu d'aquest matí de dimecres. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar de cara als propers dies de canvi de temps, però de moment avui ens mantenim amb aquest ambient molt més assolellat, força fred al matí, glaçat a punts del perlitoral. Les temperatures màximes avui pugen una miqueta respecte a les d'ahir, però tornaran a baixar de cara demà. De moment, aquesta tarda, sol a tot Catalunya, només amb la presència d'alguns núvols a les comarques del Pirineu i d'alguna feble nevada cap a la Vall d'Aran. També amb vent del nord-oest al nord de la Costa Brava. Demà augmentarà la nuvolositat i a partir de migdia aquests núvols donaran ruixats i tempestes a la meitat nord de Catalunya, sobretot comarques de l'interior nord de Barcelona, també interior de Girona, comarques del Pirineu i del Prepirineu. A la resta, nuvolositat variable i demà les temperatures mínimes més altes, no farà tant de fred a primeres hores del matí i les màximes un pèl més baixes. Aquesta situació d'inestabilitat tindria continuïtat també de cara a divendres i al cap de setmana amb ruixats que poden afectar nombroses comarques de Catalunya, però sempre amb major preferència comarques de la meitat nord. Les temperatures de moment seran inferiors a les normals per l'època de l'any, especialment les màximes.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ja ho sentien en portada. El govern de Pere Aragonès diu que la llei espanyola per controlar els preus de lloguers té forats i per això avui ha aprovat un decret llei que intentarà tapar-los i evitar la picaresca dels propietaris que posen els seus pisos al mercat de lloguer temporal per guanyar més diners. Per aconseguir-ho, el decret llei diferencia el lloguer temporal del lloguer de temporada i limitarà molt les opcions. En té més detalls en Pau Massip. Pau, bona tarda.
Bona tarda. El govern vol que el lloguer temporal només sigui per a les persones que venen de vacances, però si a festivals de música o a congressos de negocis com el Mobile. Tota la resta es considerarà lloguer permanent i haurà de complir amb les mateixes normes, és a dir, el lloguer dels pisos no podrà superar l'índex de referència a les zones tensionades. En aquest cas s'inclouran els estudiants que venen a Barcelona a estudiar algun curs a la universitat, els estrangers que venen a treballar, si estiguin el temps que s'hi estiguin, o les persones que venen per rebre un tractament mèdic. D'aquesta manera, tot aquest tipus de lloguers també hauran d'aplicar el topall màxim que preveu la llei espanyola de control de lloguers i no podran cobrar més. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Esther Capella, després del Consell Executiu on s'ha aprovat el decret llei.
Calen mesures urgents per evitar doncs, que s'eludeixi l'aplicació de la llei i que, en definitiva, allò que s'havia previst en una llei doncs, quedi sense efecte. Per tant, és això el que estem fent avui amb aquest decret llei. El primer objectiu d'aquest decret llei és evitar la picaresca d'eludir la contenció de rendes abusant de l'ús de la temporalitat.
Un decret llei que entrarà en vigor en cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat, tot i que haurà de rebre l'aprovació de la Diputació Permanent. Per això, el govern ha insistit que el text desplega la llei espanyola del PSOE i que també preveu un increment de recursos per poder construir els habitatges públics previstos a Barcelona, que la Generalitat va acordar amb el govern de Jaume Collboni. Una clara picada d'ullet al PSC per aconseguir el seu suport, com dèiem, a la Diputació Permanent del Parlament perquè el decret tiri endavant.
Una reclamació cap als partits compartida també pel sindicat de llogateres, com diu el seu portaveu, Enric Aragonès.
El decret llei que s'aprova avui era urgent i necessari i posa fi a les trampes, als fraus que volia fer el sector immobiliari per saltar-se la regulació de preus. I aquí volem enviar un missatge a totes les forces polítiques que es comprometin a convalidar això. Saben totes les forces com d'urgent és posar fi al frau dels lloguers de temporada i els ciutadans han de saber què votaran.
Un decret que preveu sancions per als que no compleixin amb les mesures. Els propietaris hauran de dipositar la informació de l'objectiu del lloguer a l'Incasòl i els anuncis hauran de dir si són o no són grans tenidors, Pau.
Sí, sancions que aniran dels 3.000 euros per als casos lleus fins als 900.000 per als casos més greus. El govern insisteix que no es tracta d'un decret sancionador que vulgui castigar els propietaris, sinó que espera que ells mateixos apliquin la normativa i dipositin a l'Incasòl la matrícula dels estudiants o el contracte de feina dels inquilins del seu pis. Per altra banda, el govern assegura que amb aquest decret tots els lloguers dels pisos on no s'entregui aquesta informació passaran a considerar-se automàticament pisos de lloguer permanent i, per tant, hauran d'aplicar el límit de l'índex de referència estatal. Un text, això sí, que una vegada més quedarà en mans del futur govern que surti de les eleccions del 12 de maig perquè tingui més o menys recorregut.
Gràcies, Pau, per fer-nos una idea sobre el mapa d'una ciutat com, per exemple, Barcelona. Què suposa el lloguer de temporada avui? Segons un estudi coordinat per la doctora en Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elena Cruz, de tots els pisos de lloguer que hi ha ara a la capital catalana, 2 de cada 10 es destinen avui dia al lloguer temporal, Júlia.
Sí, això com a norma general, perquè hi ha barris com el de la Barceloneta on 4 de cada 10 pisos de lloguer es destinen a contractes de temporada. El barri Gòtic i el Raval també capçalen aquesta llista amb un 32% de l'oferta total, mentre que la dreta de l'Eixample ha experimentat un creixement del 30% pel que fa al lloguer de temporada del segon trimestre del 2022 a l'any 2023.
I justament pel que fa al perfil de persones que opten per aquests contractes de lloguer temporal són majoritàriament estudiants o treballadors estrangers, tenen menys de 35 anys i no tenen vincles familiars a Catalunya i per això van a parar en un d'aquests pisos de lloguer de temporada. La gran majoria treballen en empreses del sector tecnològic emergents o en l'àmbit també de la biomedicina. Són precisament aquests els perfils de lloguers que el govern ara no vol permetre que es lloguin pisos amb aquesta modalitat.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més coses també ho hem sabut aquest matí. El govern català va renovar el seu compromís amb el projecte del Hard Rock al Camp de Tarragona minuts abans de tancar l'acord de pressupostos amb el PSC, és a dir, això va ser el 27 de febrer de passat. Aquest dia l'executiu va fer un acord de govern que consta de 2 punts. En el primer, diu que s'anul·la l'acord de govern del 2020 pel qual s'ordenava l'incasol l'adquisició d'aquests terrenys del Hard Rock, on s'ha d'ubicar el complex, per 120 milions d'euros a Criteria Caixa. Criteria Caixa és el braç inversor de la banca de la Caixa.
I tot plegat per després vendre'ls pel mateix preu a l'empresa promotora del Hard Rock. I en el segon, es manté l'encàrrec a l'incasol perquè formalitzi amb les parts els acords privats i públics que corresponguin per tal d'adquirir i amb posterioritat alinear els terrenys. Aquest acord de govern no es va mencionar a la roda de premsa posterior, ni tampoc es va facilitar els mitjans de comunicació com es fa de manera habitual. Únicament es va penjar en el portal de dades obertes de la Generalitat. El document el va signar el secretari de govern pocs minuts abans que l'executiu anunciés un pacte per als pressupostos del 2024 amb el Partit Socialista, uns comptes que finalment no es van aprovar al Parlament i això va acabar desencadenant la convocatòria d'eleccions del maig.
I els comuns, que precisament va ser qui va tombar aquests pressupostos i que van acabar amb eleccions perquè estaven en contra del projecte del Hard Rock, acusen el govern d'Esquerra Republicana de mentir i prendre el pèl a la ciutadania. Així de clau ha dit la candidata de la formació a les eleccions del 12 de maig, Jessica Albiach.
En política es pot discrepar. Es poden confrontar diferents models de país, però el que no es pot fer és mentir. El que no es pot fer és pensar que ets el més llest i prendre el pèl a la gent. I això és el que ha passat. El que ha passat és que Esquerra Republicana ha mentit.
El PSC, per la seva banda, que és qui va signar aquest acord de pressupostos amb el govern, es fa l'orni i diu que la cap de campanya del PSC, Lluïsa Moret, ha dit avui que aprovar decrets només és responsabilitat del govern i no seva.
PSC i l'equip negociador amb Esquerra Republicana per comptar amb un pressupost va fer tot el necessari, el PSC va fer tot el necessari perquè aquest país, perquè Catalunya, perquè el govern de la Generalitat tingués pressupostos. I és això, doncs, la feina amb la que vam estar centrats. Els acords interns del govern, òbviament, jo crec que s'han de preguntar el quan i com es van fer al govern.
També des de la CUP, partit de l'oposició al Parlament de Catalunya, ha demanat ara aquest migdia una compareixença del president Aragonès perquè aclareixi aquesta qüestió. En aquesta línia, també des de la plataforma ciutadana Aturem Hard Rock, al Camp de Tarragona, han acusat el govern de mentir. Escoltem a la portaveu d'aquesta plataforma, que és Anna Recasens.
Aquest document el que fa Esquerra bàsicament és donar la raó a la plataforma, com portem molts mesos dient que aquests contractes de compravenda estan caducats. I per tant això el que fa és que no hi ha cap compromís per part de la Generalitat ni per part del govern de tirar endavant aquest projecte i que tot és voluntat política. I aquí Esquerra Republicana el que ha fet és servir els interessos del PSC.
Però aquí diu el principal implicat a tot plegat, que és el govern de la Generalitat. Anem per tant cap al Palau i tenim a la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern sempre havia dit que no tenia marge de maniobra per aturar el Hard Rock, però això queda en entredit després que el govern anul·lés l'acord que hi havia vigent amb Criteri Caixa des de feia 4 anys i n'aprovés un de nou per actualitzar-ne les condicions entre les quals el preu. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, defensa que aquest canvi va ser un tràmit administratiu que s'havia de fer per no incomplir la llei i no prevaricar.
En campanya tothom aprofita, per tant, no entraré en una dinàmica partidista i electoralista. No hi ha ni un euro pel Hard Rock, no tenia cap recurs en el marc dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Aquest document no canvia res, simplement el que fa és actualitzar algunes de les característiques tècniques dels acords anteriors i tothom sap quin és el meu projecte.
El tema també ha centrat bona part de la roda de premsa del govern, amb la consellera Esther Capella, que ha admès que el PSC coneixia que el govern faria aquesta modificació, tot i que la desvincula del pacte dels pressupostos i de la pressió per aprovar els comptes. La pregunta és, per què el govern no va fer públic aquest acord quan era un dels principals temes de l'agenda política i pública? La resposta ha estat que al Consell Executiu s'assignen molts acords i que el govern no els pot fer públics tots.
Gràcies, Judit, des del Palau de la Generalitat. I encara un apunt més sobre el govern. El Departament de Salut penalitzarà econòmicament els hospitals que no tinguin un compromís ferm amb la llengua catalana a la sanitat pública. Ho ha dit avui el conseller de Salut, Manel Balcells, en una entrevista que ha concedit al diari Ara.
Sí, Balcells admet que l'ús de la llengua catalana al sistema sanitari és baix i lamenta que en els últims anys no ha estat una qüestió, diu, prioritària. Segons el conseller, la realitat és que hi ha molts pacients que no són atesos a la seva llengua i ara el govern, per tant, treballa per revertir aquesta situació. Els pròxims dies, el Servei Català de la Salut donarà instruccions a tots els centres sanitaris perquè assegurin que els professionals que contracten saben el català. En aquest sentit, ha explicat que el departament no consolidarà places d'interí si no tenen el nivell adequat de català, és a dir, el nivell B2 o el seu, en funció del seu rol.
Estel migdia.
2:16, llibreters i floristes estan contents a parts desiguals per com van ahir la Diada de Sant Jordi a tot el país. El sector del llibre ja comença a fer balanç de la jornada i les primeres estimacions indiquen que més de la meitat de les ventes que van tenir ahir són de títols en català, mentre que només el 47% dels llibres que es van comprar van ser en llengua castellana.
El president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Eric Del Arco, ha apuntat que per Sant Jordi el llibre català destaca molt, però no és així durant la resta de l'any. Ho ha dit en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
El llibre en català destaca moltíssim. En canvi, la resta de l'any està una mica per sota. Probablement perquè en el moment en què tu arribes a Sant Jordi i busques llibres, es busca més narrativa normalment, es busca molt llibre, també hi ha molt llibre infantil, i això trastoca els nivells de llengua a la qual es compren els llibres normalment. Normalment el castellà té una mica més de preponderància.
Tot i això, Del Arco creu que aquesta tendència també marca que el català pot créixer encara més durant la resta de l'any. El president del Gremi de Llibreters ha demanat també prudència a l'hora de parlar de les xifres finals de la venda de llibres, tot i que creu que seran similars a les de l'any passat.
En canvi, el sector de les roses no tot va anar com esperaven. No van poder vendre els 7 milions de roses que tenien previst, però és que, a més, denuncien la presència de parades no autoritzades.
Sí, segons les dades aportades pel Gremi de Floristes, s'estima que entre 1.500 i 1.700 parades tenen el permís de l'Ajuntament, però que no pertanyen al gremi de professionals. A més, s'han detectat entre 1.500 i 2.000 parades més que van vendre roses sense cap mena d'autorització. Per això els floristes, que sí que van vendre legalment totes aquestes roses, calculen unes pèrdues d'uns 10 milions d'euros.
I a la ciutat de Barcelona, una desena d'entitats i plataformes s'han unit avui per crear la xarxa veïnal contra el soroll a la ciutat. Les entitats, en presència sobretot als districtes de Ciutat Vella, Gràcia i Sant Martí, demanen al govern municipal que limiti els horaris dels supermercats 24 hores a tota la ciutat i que tanquin abans de les 10 de la nit, que limiti també els horaris de les terrasses de bars i restaurants a les 11 de la nit i que no permeti atenció cap concert al Parc del Fòrum més enllà de les 10 de la nit.
També exigeixen que progressivament els grans festivals, com poden ser el Primavera Sound o el Telecogresca, es traslladin fora de la ciutat i que deixin de fer-se el Fòrum. Una mesura poc viable a curt termini, tenint en compte el ressò internacional que tenen aquests tipus d'esdeveniments. On pressionen més els veïns és en el tancament d'establiments i terrasses que queden just sota dels habitatges i que, per tant, afecten el descans dels veïns. Miquel Prats, membre de la plataforma, acusa el govern local de no voler regular-ho per interessos econòmics.
Aquest consistori el que ha fet és plegar-se absolutament als designis de quatre lobbies, de quatre gremis, on menys tenen els veïns, ja no com a un tema de salut, que és gravíssim, sinó que també menys tenen com a consumidors, ens han totalment anorreat i no els interessa que els veïns siguem clients seus. Els interessa un altre tipus de veïns.
I pel que fa a la informació local i comarcal, un apunt de mobilitat. A partir del dia 6 de maig s'incrementa la freqüència de busos de la línia express E3 que uneix Alcarràs amb Lleida. Concretament, hi haurà 9 expedicions més per sentit, un canvi que es fa per fer front a l'alta demanda d'aquest servei.
Així doncs, a partir del dilluns 6 de maig, com deia, circularan 24 autobusos per sentit al llarg del dia. I d'altra banda, la línia express E2 entre Alfarràs i Lleida ofereix des del dia 15 d'abril 6 noves expedicions d'anada a Lleida i 4 de tornada durant els dies lectius.
I a Balaguer, dèiem també en titulars, una noia de 12 anys està ingressada a l'hospital després que aquest dimarts es llancés per la finestra d'un segon pis. Va passar a l'escola Badruna d'aquesta població lleidatana. Els metges no temen per la seva vida.
Va passar ahir cap a les 5 de la tarda quan els alumnes ja recollien per marxar a casa seva. Per causes que ara s'investiguen, la menor va pujar a una taula, es va tirar per la finestra i va caure a un pati interior del mateix centre. Els alumnes i professors que van presenciar l'incident van avisar immediatament als serveis d'emergències. La noia ha patit fractures a les cames i el maluc, i a hores d'ara, continua hospitalitzada a l'Arnau de Vilanova de Lleida. El Departament d'Educació lamenta els fets i explica que des del mateix dimarts ja es va activar l'equip de suport psicològic. A més, la inspecció educativa farà seguiment de tot aquest cas.
I també en successos a la Bisbal d'Empordà, els Mossos han detingut un home de 38 anys per colpejar i amenaçar amb un ganivet la seva parella. Els fets van passar el diumenge a plena llum del dia al carrer Josep Pla d'aquesta població.
I van ser els mateixos veïns d'aquest carrer que van alertar la policia que la parella s'estava discutint. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, l'home marxava acompanyat per dues persones més, però van aconseguir aturar-lo i quan van anar a casa de la parella, la noia els va explicar que l'havia colpejat i amenaçat amb un ganivet. L'home va quedar detingut per un delicte de violència de gènere.
Recordem que qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al telèfon 900 900 120. És una línia gratuïta i confidencial que funciona a les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. I dos apunts més abans dels esports. El primer, el conductor d'una motocicleta mort en un xoc frontal avui amb un camió a la C-12. Això és a Tortosa.
L'incident ha passat a primera hora d'aquest matí. Ara els Mossos investiguen les causes d'aquest xoc. Amb aquesta víctima són 33 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I per últim, almenys 11 detinguts en un operatiu contra un grup criminal que es dedicava al cultiu i tràfic de marihuana a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.
Els Mossos han fet 7 entrades i escorcolls a Salou, a l'Ametlla de Mar, Perelló, Camarles i Deltebre, on s'han localitzat prop de 200 plantes. La investigació continua oberta i, de fet, no es descarten més detencions.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora els esports. Arriba el moment decisiu de la temporada per al Barça de bàsquet. Avui comencen els play-offs de quarts de final de l'Eurolliga amb el primer duel que juguen contra l'Olympiacos al Palau. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El conjunt culer busca classificar-se per la Final Four per quart any consecutiu en una temporada marcada per la irregularitat. Mentre que els catalans han ofert una gran imatge al Palau, només concedint dues derrotes, la bona dinàmica no s'ha traduït en els partits com a visitants. Per això van acabar la fase regular quarts de la classificació, un fet, això sí, que els dona avantatge de pista en aquest encreuament previ a la final a 4. Un factor pista que valorava l'entrenador Roger Grimau.
Factor pista a favor i, bueno, tant de bo, tant de bo el puguem executar a la perfecció. Crec que són partits molt bonics, un al·licient que tenia la gent al nostre costat.
Al davant hi tindran un Olympiacos que va acabar cinquè amb un balanç de 22 victòries i 12 derrotes, les mateixes que el Barça. El partit a partir de les 9 de la nit. Aquesta nit, per cert, s'ha jugat el derbi espanyol d'aquests quarts de final entre Madrid i Baskonia amb victòria pels blancs 90-74.
Tot això quan l'equip femení del Barça, Isaac Fernández, ha deixat de ser l'entrenador després de 6 temporades al capdavant de l'equip.
Amb la salvació garantida, el Barça Sant Feliuenc tanca un cicle. Fernández va aterrar el club la temporada 2018-2019 amb l'equip a la segona categoria estatal i 3 temporades després va aconseguir l'ascens directe a primera. En el seu any de debut a la màxima categoria, van aconseguir arribar a les semifinals de la Copa i de la Lliga. Aquesta temporada, en canvi, l'equip ha patit per salvar la categoria, però finalment, com dèiem, se n'ha sortit.
Parlem ara de futbol. Atenció, perquè plega una llegenda de la Lliga espanyola. Iker Muniain deixa de ser jugador de l'Atlètic Club de Bilbao.
Muniain és una llegenda dins del club basc, és l'actual capità de l'equip i el segon jugador de la història que més vegades ha defensat la samarreta blanc i vermella. De fet, va arribar al club fa 20 anys, dels quals els 15 a últims els ha passat el primer equip. El futbolista navarrès acumula fins ara 557 partits oficials i marxa just la temporada que l'Atlètic ha guanyat la Copa del Rei.
També en futbol, el Barça visita avui al Llevant les Planes en el derbi català de la Lliga Femenina de Primera Divisió, a un derbi que arriba just 3 dies abans del decisiu partit de semifinals de Champions.
Els dos equips enfronten el xoc amb unes circumstàncies molt diferents. El Barça segueix invicta a la competició i es troba només 3 victòries de guanyar la Lliga, mentre que les jugadores de Ferran Cabello necessiten guanyar per no perdre la categoria, ja que només queden 7 jornades i ara mateix són 14enes amb 20 punts, a només un del descens. El tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, explicava com arriben les jugadores en aquest duel, col·locat al calendari just quan falten 3 dies per jugar el transcendental duel de Champions contra el Chelsea.
Juguem classificar-nos per una nova final de Champions amb la dificultat que vam tenir al partit d'anada i per les necessitats que tenim també pel partit de tornada, però és una competició que hem de jugar, és un partit que hem de jugar, és un partit que hem d'afrontar-lo amb la idea de guanyar. Evidentment s'ha de gestionar càrregues de jugadores que porten segurament molts minuts, però és una competició també que volem guanyar, que no podem pensar que ja està tot fet.
El partit començarà a les 6 de la tarda al Municipal de les Planes. En el duel de la primera volta, el Barça va endossar un contundent 9-1 a l'equip de Sant Joan d'Espí.
I encara un apunt de futbol internacional, 2 jugadors de la Premier League anglesa, dels quals no ha transcendit la seva identitat ni tampoc el seu club, van ser arrestats i interrogats durant el cap de setmana passat en el marc d'una investigació per una presumpta violació. Tots dos pertanyen, com dèiem, al mateix club, del qual no s'ha desvetllat quin és.
Segons expliquen avui alguns mitjans anglesos, els fets haurien passat divendres a la nit. La policia es va presentar a l'estadi l'endemà i va parlar en primera instància amb un dels futbolistes en qüestió, de 19 anys, en trobar-se investigat per agressió i complicitat en una violació. Després, els agents van parlar amb el segon futbolista, també de 19 anys, pel mateix motiu. Tots dos van ser posats en llibertat sota fiança l'endemà.
Veurem el que ha passat avui a les pistes de tennis. Paula Badosa no surt del pou i ha quedat eliminada de l'Open de Madrid el dia del seu debut. Ha perdut davant una gran Jessica Bouzas, també espanyola, per 2-6, 6-3 i 6-3. Mentrestant, Carlos Alcaraz segueix entrenant-se a les pistes de Madrid per agafar ritme i defensar aquest títol al Masters 1000 de la capital espanyola.
El Murcia ha tingut bones sensacions aquests dies, però prefereix ser prudent i encara no s'atreveix a confirmar la seva participació al torneig, que ja ha guanyat 2 vegades a causa de la seva lesió al braç dret.
No quiero dar cosas hechas al 100% porque ya lo di en Barcelona. Ya antes de cuando me retiré de Monte Carlo dije que yo iba a poder llegar a Barcelona y no pude. Entonces fue doloroso por doble, no por dos. Entonces ahora mismo no quiero dar nada por hecho.
Si finalment competeix, probablement debutaria divendres o dissabte contra el guanyador del Shevchenko, Rinderknecht.
Pel que fa a la informació poliesportiva, en futbol sala, victòria del Barça, aquesta passada nit a Cartagena per 8-6.
Festival golejador aquesta nit al Palau en el retorn de Pito, que ha marcat 2 dels gols blaugrana en el retorn de la seva lesió. Victòria importantíssima pel Barça, que el situa a 5 punts del seu perseguidor més immediat a la classificació de la Lliga, que és el Pozo Murcia, encara que té un partit menys i ja el recuperarà mentre l'equip català estigui a Armènia jugant les semis de Champions. D'altra banda, en handbol, el Barça ha renovat el contracte de Jonathan Calsbogart fins l'any 2028.
I acabarem a la piscina parlant de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'exhibeix davant del Brescia italià i guanya amb contundència 5-12 en el quart partit de la segona fase de la Lliga de Campions, la prèvia de la final a 4.
D'aquesta manera, el conjunt català ha complert el primer objectiu, que era no perdre contra els italians, que no han sumat cap punt en aquesta fase. D'aquesta manera, mantenen les opcions de classificació en els pròxims duels claus contra dos rivals complicats, com són l'Olympiacos i el Ferencváros, que aquest dimarts s'han enfrontat entre ells amb victòria dels grecs per 10-8.
Estel migdia.
Informació, com sempre, per acabar els teatres. Informació cultural, volíem dir. Avui s'estrena el Teatre Lliure de Montjuïc, el muntatge Ifigènia, protagonitzada pels dos grans actors de casa nostra, Pere Arquillué i Emma Vilarasau.
Hi ha alguna cosa d'una recerca molt moderna del que és la llibertat en el sentit contemporani i la responsabilitat en el món, no només en relació a la pròpia llibertat, sinó també en la incidència que la nostra existència té sobre la perpetuació de les violències.
És un muntatge dirigit per Alicia Gorina a partir de l'adaptació d'Ifigènia d'aquest clàssic que ha fet Albert Arribas.
La perpetuació de la violència entre generacions, el desig de venjança i també la corrupció de la democràcia centren la proposta teatral que busca trencar el tòpic sobre el sacrifici d'una noia innocent i pura a través d'un cor de 5 actrius. Elles donen veu a totes les dones de la història sacrificades per les estructures patriarcals. Una obra que es podrà veure al Teatre Lliure del 24 d'abril i fins al 2 de juny.
I demà, precisament, estaran en aquesta emissora per presentar aquest espectacle. Serà una entrevista al programa La Caravana a partir de les 11 del matí. I acabem, com sempre, amb música. Ho dèiem abans, el català Joan Manuel Serrat és el nou Premi Princesa d'Astúries de les Arts.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que
vaya. El cantant del barri del Poble Sec de Barcelona, de 80 anys, va acomiadar-se ara fa 2 anys dels escenaris.
Autor d'èxits, com el que escoltem Mediterrani, Paraules d'amor o Cada loco con su tema, han registrat més de 500 cançons i ha publicat una quarantena de discos.
Així que felicitats a Joan Manuel Serrat per aquest Premi Princesa d'Astúries de les Arts que ha rebut avui. Amb això acabem edició per aquest dimecres. Tornarem demà dijous al punt de les 2 aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda fins a les 6 amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo.